7:31, comença aquí la crònica cultural. Bernat Cifre, benvingut, començam.
Benvingut, Maria Àngels, bona tarda. Bona tarda a tots els oients de Ràdio Pollença. Estem a la nostra crònica de Bernat de Can Garrit el dimecres a les 7:30, que és el moment en què ens trobem. Bones tardes. Ens trobem en un temps realment hivernenc, però no hem d'oblidar mai que el verso tan bo d'en Costa que diu benvingut sia el temps aspre. L'anant dient, si qualcú vol localitzar-lo, se troba això a les Horacianes, a dir l'Horaciana anomenada entrada d'hivern, que és molt vella. Ens hem d'acostumar a llegir-lo en Costa un poc de cap a peus, perquè en dir Costa només deim el Pi de Formentor i s'ha acabat. I el Pi de Formentor és, no hi ha cap dubte, la seva obra més important, però ell té una més de 300 poesies que mos va deixar. Per tant, ja seria bo que, a més del Pi, en coneguéssim alguna altra. Jo proposo aquesta, entrada d'hivern, dins el recull Horacianes, o sigui, aquelles poesies fetes com els feia Horaci, amb els gens i els ritmes aquells com els feia Horaci. Bé, idò, la poesia entrada d'hivern, que és la que mos correspon ara, és aquest vers tan bo. Benvingut sia el temps aspre. En Costa se caracteritza per saber posar una qualitat, és a dir, un adjectiu apropiat a les coses. I a un temps com l'hivern li posa temps aspre. Una bona... Podria dir el temps fred, el temps inclement, el temps incòmode, el temps de malalties, el set de constipats, etcètera, etcètera. Però diu el temps aspre, que és meravellós. Bé, una vegada que hem dit el temps, que hem dit una parauleta del temps, el temps hivernenc, jo no he d'anar a dir com és, perquè tothom el tenim, el sofrim, n'hi ha que potser ho passa la mar de bé, a cotxe de dintre seva, llegint, de vora el foc, o vegeix la tele o el que sigui. Qui sap, també, a la millor, en revoltat de poesia. Bé, una vegada dit això, també solem dir dues paraulotes del sant del dia, i així el dia té un relleu especial, perquè pareix que tots els dies de la nostra vida, tots els dies de l'any, són igualats. Però una de les coses que els fa diferents un dia de l'altre, precisament és el sant del dia. Avui és el Sant Damas. Damas, a lo millor sou més conegut per Damaso, Sant Damaso. I més quan a Pollença teníem aquell metge tan simpàtic i sobretot tan original, un metge vegetarià que curava moltes malalties, encara ho han conegut, don Damas, que dèiem, li havia on d'haver dit don Damas, i era vegetarià, curava molt per aquests setges que dèiem, jo encara ho recorden això, i per tant, bo és recordar-ho. A les aquests setges els trobava moltes qualitats i els receptava totes soles o amb altres coses, i resulta que curaven. Bé, li dèiem don Damaso, però hauríem de dir don Damas. Bé, avui és Sant Damas, que era un papa del segle IV. Va viure 80 anys, aquest bon senyor, del 304 al 384. Ni té el temps viure tant en el segle IV, o sigui, fa ja si 2.000 anys viure tant de temps no era comú, però en fi. Bé, diuen, per nosaltres té una qualitat important, i és que diuen si era d'origen, d'ascendència espanyola. Era papa a Roma, i va néixer a Roma i va morir a Roma. Però diuen si son pare o sa mare eren d'ascendència espanyola. Va ser un papa, un bon organitzador de l'Iglésia. L'Iglésia ja havia sortida, diguéssim, d'aquell niu de rates en què se trobava per necessitat, les catacumbes que vam, aquelles coves o galeries que feien davant de la terra els cristians per poder-se protegir dels atacs dels pagans. Bé, però en aquesta època del papa Sant Damas, la Iglesia ja tenia un, diguéssim, una llicència per estar a la vista de tothom. Ja podria predicar, ja podria fer apostolat, ja podria estar al carrer, no amagada i protegida dins aquelles galeries enormes que se diuen les catacumbes. Bé, i estant en aquestes circumstàncies, el papa Damas ja va poder organitzar bastant bé la Iglesia, i a més, veiem dues coses curioses d'aquest bon senyor. En aquest senyor, que era de natural poètic, era un poeta, se li deuen escrits molt d'epitafis, és a dir, inscripcions precisament a les catacumbes, en les repises o en els, allà on estaria enterrats els primers cristians, els màrtirs, que els duen a enterrar en aquestes galeries o coves, en el nichos de les catacumbes. I allà els enterraven, en els màrtirs. Allà, per exemple, tenim Santa Cecília, però infinitat, a mil de màrtirs enterrats, cristians que havien sofert martiri, per part dels pagans, i després enterrats en el nichos de les catacumbes. I doncs aquest papa els posava a molts, els va posar inscripcions llatina, la mar de curres. Els tècnics amb això troben que són epitafis, inscripcions sepulcrals, la mar de bones. Això vol dir epitafi, una paraula grega que vol dir inscripció sepulcral. Nosaltres en tenim, en el cementari n'hi ha molt d'epitafis damunt les tombes nostres encara, i la gent en posa encara, uns amb més gust, altres amb més no tant de gust. Bé, idò el papa, aquest papa Sant Damas, escrit en dues anys, Damas, va escriure molt d'epitafis en aquests nichos de màrtirs cristians enterrats dins les catacumbes. I, a més, estan amb una cal·ligrafia molt hermosa, perquè ell tenia un secretari, un tal Furi Dionís Filòquel, el tenia de secretari el papa Sant Damas, i aquest senyor era un cal·lígraf estupendo, de modo que va escriure els epitafis del seu amo, del papa, amb una cal·ligrafia molt hermosa, i així se troben encara algun d'ells, de modo que en Costa i Llobera, quan estava a Roma estudiant de capellà, que va visitar les catacumbes, molts de nosaltres també els han visitades, anar a Roma i no visitar les catacumbes, és que ja els no veure una part important de la Roma antiga. Bé, i d'on Costa, que va visitar les catacumbes, li varen agradar molt aquests epitafis, aquestes inscripcions sepulcrals escrites en obra del papa Sant Damas i escrites per aquest calif tan bo que se deia Furi Dionís Filòquel. Bueno, i després lo important, per ventura, lo més important d'aquest papa Sant Damas, lo més important, i això és una cosa realment que ho hem de tenir ben en compte, és que va promoure i patrocinar la traducció de la Bíblia en el llatí. La Bíblia ja sabeu que són això, 73 llibres, Bíblia vol dir conjunt de llibres, són 73, encara que ara se la compram això, la compram en forma d'un sol llibre, llibre que és un totxo. Bé, allò són aquests 73 llibres, que dividits en el 46 de l'Antic Testament i després els 27 del Nou Testament. Antic Testament i Nou Testament a partir d'aquí. Nou Testament. Un té 43 i l'altre 27 llibrets. Bueno, idò, això estava escrit inicialment en hebreu, amb els seus amb les seves variants, el siríac, l'arameu, sobretot, i després també en grec, o sigui, hebreu i grec, els dos idiomes molt antics de l'humanitat, hebreu i grec. Bé, tot això, és clar, quan la Bíblia s'havia de difondre des de Roma cap a l'anomenat imperi romà, que era un imperi de la, al rededor del Mediterrani, però ja era important, l'imperi romà, clar, s'havia d'expandir, s'havia de divulgar el llatí. S'havia de passar del hebreu, arameu i grec, aquests dos, hebreu i grec, bàsicament vas fer de bo recordar aquestes dues coses, idiomes originals de la Bíblia, hebreu o grec. Hebreu o grec, s'havia de divulgar, i això, l'única forma de divulgar-ho era el llatí, i per això el que va encarregar Sant Pau, el papa Sant Damas, ho va encarregar en el gran estudiador de la Bíblia, que era Sant Jeroni, que era un senyor d'Àlmata, de la Dalmàcia actual. Bueno, i aquest senyor sabia molt bé l'hebreu i sabia molt bé el grec i el llatí. Hebreu, grec i llatí, els sabia molt bé. Va poder traduir la Bíblia de la part hebrea i grec, la va passar en el llatí. I també, quan que ja s'havia començat a fer l'obra aquesta del llatí, doncs va passar la part de la llatina, diguéssim, primera llatina, en el llatí, en el llatí normal, en el llatí oficial de l'imperi romà. De modo que l'obra de Sant Jeroni, anomenat Bíblia Vulgata, què vol dir Bíblia Vulgata? Vol dir Bíblia divulgada, i a partir dels originals hebreu, grec i primitiu llatí. Repeteix, hebreu, grec i primitiu llatí, tot això Sant Jeroni ho va passar, una feinada de xinos, com podeu imaginar, tot això, aquests 73 llibres de la Bíblia els va passar a llatí oficial de l'imperi romà. I així se podia divulgar. I tot això ho va promocionar el papa Sant Damas. Repetem, el papa Sant Damas va promocionar la traducció de la Bíblia en hebreu, grec o primitiu llatí a llatí oficial. I això que ho va dur a terme era Sant Jeroni, un home llestíssim, un home que jo sempre que veig una persona que nomi Jeroni o Jerònia, o Jerònima també en femení, els tenc un respecte, diguéssim, perquè en remeten a un sant que sabia aquests tres idiomes, que se diu molt aviat, sobre hebreu, grec i llatí. I va fer la Bíblia Vulgata. Bé, dit això, passam ja hem parlat ja de Sant Damas, que és un poeta de les inscripcions de les catacumbes i promotor de la Bíblia Vulgata, la Bíblia divulgada en llatí oficial. Bíblia Vulgata o Bíblia divulgada. Bé, nosaltres afortunadament la Bíblia ara ja la manejam en català o en castellà, i així no importa sobre llatí per entendre-la. De divendres passat, hem de dir que el dia de la Constitució era el dia de Sant Nicolau de Bari. Nicolau de Bari. Aquest és un sant molt important, perquè va fer molt de miracles en vida. Per això la gent li té un gran devoció. Hi ha infinitat de gent, de noms, sobretot masculins, que se diuen Nicolau. N'hi ha a tots els països. Per veure, aquest senyor va néixer a Petara, una ciutat de Turquia, i també d'allà va ser d'una altra ciutat turca, de vora Petara, que se deia Mira, i va ser Birba de Mira. De manera que ha nascut a Petara i Birba de Mira, que són ciutats de Turquia. Però resulta que quan va morir el varen dur a enterrar a un port al sud d'Itàlia, que es diu Bari, un port important del sud d'Itàlia, perquè d'aquí sortien moltíssimes expedicions cap a Terra Santa. Quasi tothom sortia d'aquest port del sud d'Itàlia, Bari, i d'allà sortia. i allà el dugueren a Sant Nicolau. Sant Nicolau, ja dic, nascut a Pétara i Birba de Mira. El dugueren a Bari. Bueno, era un sant molt miracle. A mi el miracle que me fa... més gràcia per una part i més oi, perdoneu que vol dir així, de tots, és aquell que se va trobar un bon dia en què un malanat hagi agafat tres infantons i els va, a dins un morter molt gros, els va, estava capolant, triturant, per suposat ja morts, capolats i triturats dins un morter. I Sant Nicolau hi va anar allà, i els va posar la mà i els va tornar a la vida aquells tres infantons tan corrois. No, de manera que aquest és el sant que el solen pintar molt. El veig amb aquells tres infants ja ressuscitats d'aquell morter on havien estat col·locats i capolats per la mà amb el picador de la murta. Bueno, i doncs Sant Nicolau, resulta que de Nicolaus, després per davés Alemanya, allà on va tenir més devoció, se va transformar en Sant Claus. Li van llevar el Nico, i de Nicolaus van fer Niclaus, i d'aquí Sant Claus. De manera que per alemany ja no deien Sant Nicolau, sinó Sant Claus. Això va variar i ja li deien Santa Claus, com si hagués estat una dona aquest sant. Santa Claus, de Sant Nicolaus, Santa Claus. I d'aquí ve l'anomenat Papà Noel, perquè li varen fer un símbol de Nadal. Li varen llevar la mitra, o sigui, el capell propi que duen els bisbes, que se diuen mitra, i li varen posar aquest... capell vermell amb aquesta sanefa, diguéssim, blanca. O sigui, que de Sant Nicolau de Bari varen passar a Sant Nicolaus de Alemanya. Sant Nicolaus va passar a Sant Claus, de Sant Claus a Santa Claus, que és el que diuen ells. En canvi, nosaltres dèiem Papà Noel perquè és una icona de Nadal. Perquè és una icona de Nadal, la celebram per Nadal. I, per tant, Papà Noel, Noel que vol dir Nadal, i nosaltres hem de dir Pare Noel. Llavors ja veig com Pare Noel o Papà Noel s'ha remet nada menys que un bisbe nascut a Turquia i enterrat a Bari, Sant Nicolau de Bari, Sant Nicolau de Bari del sud d'Itàlia. Nicolau de Bari, Nicolaus, Claus, Santa Claus, i d'aquí, com que és una cosa de Nadal, Papà Noel. I és el símbol d'aquest sant, com si aquest sant disfressat, amb aquest disfress ja vermell i amb aquesta capulla vermella, repartís sobretot jutgetes en els infants. Nosaltres a la zona mediterrània ara s'ha implantat molt això de Santa Claus i molta gent s'hi disfressa. Això és un símbol també, però nosaltres abans teníem més aviat com a sants reguladors, diguéssim, obsequidors, el Bibes, el rei Magos, el rei Màgic o Magos. Però de part del nord d'Europa mor bé la tradició de Sant Nicolaus o Santa Claus o el Papà Noel. De totes maneres, vol dir que en temps de Nadal se fan, en temps de les festes tan familiars de Nadal, se fan moltes regals als infants. Prenguent model d'un gran infant que va néixer en aquesta època, que és l'infant Jesús, el Messies. Bé, després també podríem parlar de dues paraules de l'Immaculada. Vam celebrar l'Immaculada diumenge amb un gran ofici, vam cantar, sobretot canten les veus o bé del cor parroquial o bé del cor de colònia. I en aquest cas, tots dos junts, cor de parroquial i cor de colònia. Només deim això per dues coses. Una, perquè quan hi ha músics en Pollença, se parla de tots els músics, menys del cor parroquial i del cor de Pollença. I això és un poc injust, perquè que coros, a veure que gairebé només canten a l'església. Clar, a l'església cada vegada hi va més poca gent, eh? Això és molt lamentable. I no senten cantar ni el cor parroquial ni el cor de Pollença. I darrere aquests dos cors hi ha molts i molts i molt d'assajos i hem d'ensenyar moltes vegades, perquè a les persones majors ja els acosta assimilar bé les obres, tant la lletra com la música, bueno, i doncs, com que em parlen poc, jo aquí ho he retret, per l'Immaculada van encantar la mar de bé, bueno, perdoneu, la de Xona, la lloança, però cantaron bé el cor parroquial i el cor de Colònia, que sempre està en dansa, el cor de Colònia, parroquial i de Colònia, i cantaron sobretot allò conegut a Pollença, dedicat a la Mare de Déu Immaculada, a la Mare Immaculada, que ja sabem que Immaculada vol dir que no té taca de cap classe, però sobretot no té ni tan sols la taca de pecat original. És dir, que la Mare de Déu no necessitava per res, quan va néixer, a ser batiada. Per què? Perquè no tenia la taca d'origen, la taca que vàrem engendrar amb en Adán i Eva, quan menjaren de la fruita prohibida. Això mos fa pecadors a tots i, per tant, a tots mos han de batiar. Hi ha moltes formes de batiar, n'hi ha diverses, però sobretot la més coneguda és la tirant-nos aigua damunt el cap. Bueno, la Mare de Déu era, no importava de cap manera, i a més, sabent que no s'havia de batiar per això, perquè no havia comès el pecat d'origen, el pecat tremès per Adán i Eva. Per tant, no tenien de cap pecat, no s'havia de cap manera batiar. En canvi, se va batiar Crist, que també era ben immaculat, no en tenia cap, però ho va fer per donar exemple en els altres, per veure que mos han de batiar. Norbert ja el va batiar el seu cosí i Joan Bautista. Bueno, nosaltres cantàvem aquesta cançó, tan hermosa la Mare de Déu Immaculada, para dar luz inmortal, siendo vos alma del día, sois concebida María sin pecado original. És a dir, sense el pecat original de Adán i Eva. Bueno, tot això anant recordant coses que de vegades mos escapen o creiem, el pitjor és que creiem totalment superades i no hi ha tal, perquè això són coses eternes. Bé, així, això, la Immaculada mos va donar lloc a pensar en les persones que se diuen Immaculada, n'hi ha que ho diuen en reduït Imma, n'hi ha que ho diuen per la part, diguéssim, de la segona part del nom Immaculada, diuen l'Ada o Ada, en fi, també per allò de Concepció Immaculada, Concepció, n'hi ha de Concepció, Conxita, Conxes, totes aquestes feien festa diumenge dia d'avui. Tant les Immaculades com les Conxes, i derivat. Per tant, des d'aquí repetim una altra vegada, molt d'anys. I finalment, i així acabam aquesta missió, perquè ara ja veig que s'acaba el temps que se m'aconsegueix, que estem dins l'Advent. Advent vol dir arribada, d'Adventus llatí, arribada. D'aquí, del Messies, de Nadal, del Messies. Per tant, mos esperam una arribada d'unes festes superfamiliars. Fa fred, tothom està dintre seva i tothom vol estar reunit amb la família. Són festes superfamiliars. Per tant, festes on hem de pensar molt, que hem de viure molt l'ambient familiar, que és el nucli més important de la societat, el nucli base, la cèl·lula mare de la societat és la família, ara ja en tanta discussió, en tantes crisis familiars com hi ha, etcètera, etcètera, però el manco tractem de salvar el que se pugui salvar i per part de nosaltres, si volen salvar la societat, o l'estat, o la política, o el que sigui, la societat, comencem comencem, benvolguts oients, per salvar la família, viure en un bon ambient familiar a ser possible. Són festes superfamiliars, els solen preparar amb molta, ja ho sabeu, molt de reials, amb dolços de tota classe. Hay que veure la quantitat d'emissions que fa la televisió, que mos posa, mos fa veure el qui fan pastissos nous cada dia, no solament dels nostres territoris, Mallorca, Catalunya, Espanya, tot això, sinó també de molts altres països. Hi ha que veure la imaginació que té la gent i, per suposat, el bon gust, mai tan ben dit, el bon gust. Molt bé, tot això és molt important i s'ha d'activar el més possible. I, clar, això suposa un negoci enorme, i però, per altra part, també suposa un molt de llocs o puestos, com dèiem en castellà, de treball, gràcies a tots aquests pastissos que se fan per Nadal. Hi ha molta gent que té feina aquests dies abans de Nadal, per Nadal i després. Per tant, el manco, a part de ser un luxe, a part de ser una cosa aparentment només frívola, posa't-se dolços dir la boca i tot això, és una manera de donar feina a molta gent. I això és el que interessa, que tothom tingui feina, lloc de treball, no solament per Nadal, sinó per sempre. Per tant, també nosaltres amb això podem col·laborar adquirint aquests dolços o ajudant de la manera que sigui. No hem d'oblidar que per Nadal també és el moment de fer almoines, de fer llimoses, almoines, com s'ha de dir. Perquè molta gent, nosaltres tot tenim calor de foc, dolços de i torron de Nadal, la quantitat immensa de torrons, i també la dolçura de villancets i de músiques i de tota classe de diversions. Però n'hi ha que no tenen res d'això, ni tenen foc i passen uns fratades enormes, ni tenen dolços en què endolci-se la boca, ni tenen músiques de cap classe per distreure't-se, agombolar-se, amenitzar-se. I no, hem de pensar en aquell que els falta tota aquesta cosa. Per tant, res més ja per avui. Benvingut sigui l'advent, procurem viure-lo. És una llàstima, això és una llàstima, i ho repetim sempre, que no podem estar més en contacte amb l'esperit de l'advent, l'esperit. Per tant, en aquests moments vols agafar la Bíblia, agafar l'Evangeli, que és part de la Bíblia, els Evangelis, sobretot el de Sant Lluc, on hi ha la descripció de Nadal, de Belén, d'allà on Josep i Maria varen tenir l'infant Jesús en aquella cova, i on hi va haver aquella meravella de l'arribada dels àngels, que anunciaren a gent aparentment infeliç, com serien un pastors de Belém, que estaven allà guardant les ovelles per tornos allà al vespre, per torn, i els va aparèixer l'àngel i els va dir, ells pareixien que s'escolaven de por, i l'àngel va dir: no teniu por, ha arribat el Messies, el Salvador d'Israel, per tant, el Salvador de l'humanitat. El podeu anar a veure, i les celles veureu una lota jove que té aquest infant a una menjadora, és a dir, ha apartat una miqueta un bou i una vaca que estan menjant a una menjadora, i allà, per aventura, per anir-los una miqueta de paia, ha fet un dress pel seu infantó. I allà els trobareu, en Josep, un home molt senzill, molt humil, que és fuster de professió, aquesta loteta de Nazaret, i els ha nascut aquest infant, que és ni més ni manco que Déu fet home. Déu fet home, per tant, que té dues naturaleses, divina i humana. Déu fet home, l'anau a adorar. Efectivament, anaven aquells pastors, li regalaven tot el que tenien d'ofrenes, que els sobrava a ells, o aquells que ho tenien, i menjar, o qualque tot això, i després inclús reberen la visita de gent importantíssima, com eren un rei màgic, que ja els donaren qualque cosa més important, entens? I que el pobre matrimoni se va veure amb monedes d'or, amb un parell de monedes d'or, o, per ventura, amb laques d'or. De modo que això ja els va canviar una miqueta l'aspecte. Bé, tot això ja ho sabeu, tot més que jo, per tant, preparem aquesta arribada del Messies, aquesta període de l'Advent, sense accidents ni incidents. Sempre dic el mateix, jo. No hi ha d'haver accidents, no hi ha d'haver lleteres, ni el terrible fruit de les lleteres, com puguin ser accidents per carretera, accidents mortals o sense mortals i tot. Ni incidents, que no hi hagi ni dregues, ni rossadures, ni topades, ni trencades, ni res de tot això. Que no hi hagi ni accidents ni incidents, sinó un gran ambient familiar i després la major espiritualitat que puguem acudint a la Bíblia, a l'Evangeli o a les bones lectures. Molt bé, bona tarda a tots, bon Nadal i fins la setmana que farem una altra missió, si Déu vol. Adéu.